Benvingudes i benvinguts una setmana més al De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboidia.eus. En el programa d'avui, l'Elisabet monogràficament entrevista l'artista Jaume Provenç de Falanit. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Bon profit a Elisabet Oliver.
Bon dia a tots, benvinguts una altra vegada al programa del Bon Profit. Encetem una nova temporada i avui tenim el plaer de tenir aquí amb nosaltres en Jaume Provenç. Bon dia, Jaume, què tal?
Bon dia.
Bé, pels que no el coneixeu, us he dit que en Jaume va néixer a Felanitx, a un poble aquí de Mallorca, el 1964. Va estudiar BUP, COU, i després va decidir doncs, marxar cap a Barcelona per estudiar Belles Arts. Allà s'hi va estar 6 anys estudiant i després li va agradar tant que s'hi va quedar 6 anys més. I després d'aquesta formació com a artista doncs, va decidir tornar aquí a Mallorca, on s'hi ha quedat i on som ara, no? Una de les coses que els que ja heu sentit aquest programa altres vegades, el que acostumo a preguntar sempre a la persona que tinc aquí al davant és, en aquest cas en el Jaume, no? Què et va impulsar a dedicar-te al que et dediques, no? En aquest cas en el món de l'art, de la pintura concretament, no? Què és el que et va moure? Això, doncs anar-te'n a Barcelona, estudiar art i a dedicar-te apassionadament en aquest món.
Bueno, jo no sé, tenia una habilitat i me'n record que el que feia agafar la premsa i hi havia unes tiretes còmiques que sortien en el peu de la pàgina, no sé de quin diari, no em recordo. Hi havia unes tiretes còmiques i jo el que feia era copiar-les, no els aquelcava, però els refeia de la meva manera. Els personatges sortien i tornaven a sortir en els meus dibuixos. Això era el primer dibuix que record. Clar, i aquesta cosa del dibuix m'ha acompanyat sempre. Quasi jo podria dir que els dibuixos la vena forta que tenc, el gust que pas quan estic traçant línies. No m'adona moltes poques coses en això de veure que surten les coses que tenc dins el cap i els puc posar damunt un paper que bueno, després ja són fruit de la meva imaginació, no? Uh-huh. Copio bastant, però no copio. no ho faig professionalment.
Doncs així vol dir que ja de jove, no?
Sí, molt petit, petit. I me'n record primers dibuixos que de vegades també tenc, perquè guardo tots els papers i els paperets que tenc dins capses, en l'arxiu de que tenc aquí dalt, allà on estic visquent ara. No sé què més puc dir. Sí, això possiblement me va com a... Després, en els 18 anys o 17 anys, vaig fer una sèrie de dibuixos que ja eren dibuixos matèrics, és a dir, ja empleava tècniques així d'acrílics i pintura espessa, pintura que t'embruta. Jo no és el mateix fer feina en coses netes que en coses com que t'empastifen i que és més complicat i te demanen més participació, no? Com te donen una altra... No sé, tota com a... I els vaig exposar en aquells dibuixos. Ja directament ja hi havia un puesto a la vila, que era un bar que els varen volar, i vaig tenir la meva primera exposició, crec que era l'any 82 o 83, just abans de després decidir-me anar a fer la carrera a Barcelona. I en aquell moment era el moment que el pintor local, aquest glorificat a posteriori, que era en Barcelona, se feia munt i l'havien just convidat a fer l'exposició de la Bienal de Venècia, que allà el va posar a la vista internacional.
El va catapultar.
Exacte, a la vista internacional. I sí, i això, després el vaig conèixer.
Després parlarem de Felanitx
i
dels artistes de Felanitx, que, que és un tema a part.
És un tema molt interessant perquè jo crec que molta de gent de la meva generació que continua fent art va veure amb aquesta... No és que tothom volgués ser ell, però en certa manera va fer possible una cosa que pareixia impossible. I era viure de lo que un fa perquè li agrada, viure de lo que un li agrada.
Sí.
Això no és una cosa òbvia.
I el reconeixement, no?, una mica. I el reconeixement, perquè moltes vegades... bé, sabem que hi ha molts pintors i molts artistes boníssims, boníssims, però com que el tema del mercat o del saber-se vendre...
I depèn de la personalitat, i, també.
Exacte, de com és cadascú, doncs costa, no?, d'enganxar, no? Perquè, per exemple, ara em venen al cap, no sé, en Jaume Canet, el Miquel Barceló, que tu has dit, o Pere Bernàsser, l'Andreu Maimó, que crec que també és d'aquí, no? Tu mateix. És a dir, pels que no coneixeu Felanitx, Felanitx és un lloc que és especial. Jo no sóc d'aquí, ja ho sabeu que no, sóc de Sabadell, i és increïble perquè... Tant Sabadell com Felanitx sempre m'han semblat que són dos ciutats que funcionen bastant com a poble, però que són dos llocs que, diguem-ne, urbanísticament són, perdona l'expressió, però no són gaire agraïts, no?, urbanísticament. Però, en canvi, hi ha una mescla social i, per tant, cultural molt interessant i que ha donat molt bons fruits, tant a nivell d'art, com estem parlant ara de pintura, en aquest cas amb el Jaume, però també musicalment, no? I sempre he pensat, com és possible que llocs tan lletjos donguin peu a creadors tan potents, no? Jo crec que es creu com una mena de forma de viure, de forma d'interrelacionar-se, de forma d'estar a la vida, que s'encomana una mica, no? Però ara pensava... quan tu vas decidir això, no?, fer el salt a Barcelona, a casa teva com s'ho van prendre? Perquè, clar, això fa molts anys, que, bueno, molts anys tampoc, no vull dir que siguem tots tan grans,
fa molt d'anys, però jo ara
en aquella època hauríem pensar que t'havies menjat l'enteniment,
sí, no,
o
jo
què?
Jo en tenia 20 quan vaig fer bot i ara en tinc 57 i ara possiblement estic en un moment diferent, però en aquell moment... Quina era la pregunta?
A casa teva, quan t'ho vas... no sé si els hi vas comentar o no, i vas marxar.
Jo vull fer belles arts, perquè això pareixia la cosa, el pas que jo havia de donar, era una cosa que jo no podia triar, era això el que jo no m'agradava
fer. Era un imperatiu.
Era un imperatiu, que és quasi... I a casa meva vaig dur la sort de que varen venir bé i me varen... ajudar econòmicament a cursar, és a dir, me pagaven un lloc per estar i qualque cosa per menjar, que no era gaire, però jo amb aquest entrenament ha estat una cosa que m'ha servit per molt, que amb poca cosa puc fer molt.
Sí.
Dir, això ha estat
una bona escola.
Sí, això, les coses de la penúria, de la pobresa, jo crec que l'art, en definitiva, ha de néixer d'aquí, no pot néixer. Quan qualcú no està vivint uns problemes, no té res. No té motiu per resistir ni per combatre, sí. Coses, no té raó per... Jo crec que, no sé, aquesta part de la meva experiència de Barcelona m'ha servit per com a curtir-me una mica de la vida artística, que no és gens fàcil.
Gens.
I que, sí, això.
Jo ara que pensava que dius de la vida de l'artista, em feia mica de gràcia quan ara ha vingut aquests dos anys tan estranys que hem hagut de passar. I tothom parlava de l'incertesa, no? De l'incertesa, del que vindrà, d'aquesta por, d'aquesta... Que, bueno, que s'entén, no? Però en el món de l'art...
En el món de l'art vist la incertesa així. Des del principi fins al final. Exacte. Perquè si vols tenir les coses clares i consideres que la teva vida és una cosa absolutament pràctica i vols guanyar del pes, això te'n vas per una banda directament, immediatament. Ni t'ho planteges. En canvi, si te vols complicar realment l'existència i vols fer el que a tu t'agrada, és una qüestió de resistència.
Sí.
I has de passar pel tubo i t'has de passar temporades molt,
menjar
molt primes.
Menjar llenties.
Sí, menjar llenties. Inclús, jo me'n recordo una temporada a Barcelona que no tenia res per menjar i vaig aconseguir anar a dinar a un lloc gratuïtament des dijous. Una cuinera italiana preciosa que m'ha dit vine dijous, i a més el menjar s'acabaven en tertúlies intel·lectuals, venia gent de per tot, venien artistes de Madrid, venien gent de teatre de Barcelona, era el moment, això.
És que aquells anys, els anys deurien ser els 80 i els 90.
I, qüestió, i si passes molta de gana i te m'agraeixes molt, 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 que jo vaig aconseguir realment un pas que no he tornat a tenir mai més, realment s'activen moltes coses dins tu.
Sí.
El cervell te va molta de feina perquè la panxa està de vacances.
Clar, tu vas disminuint i l'exterior va creixent.
Sí, quan menys menges, més penses. I més que viu, jo en aquell moment vaig fer una sèrie de dibuixos perquè, clar, m'he acostumat a les temporades més crítiques, com aquesta que tu has dit abans, que jo no vull ni anomenar, no m'interessa amb el salut. És a dir, jo és una cosa que ja he viscuda amb anterioritat. A mi no ha estat una enorme crisi per jo, perquè jo ja havia viscut en crisi vital, allò, una crisi vital que jo m'havia volgut fotre, sí. Perquè jo crec que això correspon a la vida d'artista, no una altra. Això de que les situacions crítiques sempre em trec és una bona font per...
creativa, no?
Creativa, evidentment.
Jo crec que sí.
És la millor font creativa.
Sí, perquè a més a més et permet estar molt amb tu mateix i saber fins a quin punt les coses et venen de fora o fins a quin punt les coses les estàs patint tu.
Clar.
I en aquesta època que hem passat, hi ha hagut molta gent, em sap greu dir-ho, que hem estat de puta mare.
Sí. Sí, no, ha estat
no,
bé.
No, perquè jo, hem tingut molta
jo
pau.
Jo m'he fotut moltes collons, perquè
molta
jo
pau,
no m'agrada que me diguin el que jo he de fer.
Mhm.
Estic molt mal acostumat amb això, perquè no, a mi me molesta molt quan la gent exerceix una autoritat amb un jo. Tant seguida, n'he tingut moltes d'aquestes, he tingut els meus pares, que a pesar de que eren molt oberts amb moltes coses, però eren de vegades molt autoritaris, no sé com quines altres, i després... He tingut l'Iglésia i he tingut moltes coses que he hagut de lluitar per desfer-me'n.
Mm-hmm.
És a dir, jo no sí, sé, sí, està sí, sí. Com un aprenentatge, encara estic aprenent, mm-hmm. Jo no ho sé tot, ni molt menys.
Mm-hmm. Bé, doncs, però bueno, entre aquesta quasi activisme, perquè jo tinc que per un artista activista, Sí, perquè jo en el Jaume el vaig conèixer... No, perquè jo en el Jaume el vaig conèixer aquí, una galeria que té aquí on som ara, on estem enregistrant aquesta entrevista. És una galeria que té aquí al carrer
Major
de Felanitx, i és una galeria preciosa, petitoneta, com les coses que valen la pena. I a més, quan arriba la nit de l'art, el carrer seu, doncs, és un punt de trobada dels que ens agrada l'art i la música, i retrobar-nos i saber què està fent un, què està fent l'altre. I en Jaume sempre, sempre ha obert la galeria, sempre té la galeria oberta per tothom que vol visitar. I el que no sé és quan vas obrir la galeria.
Això va ser quan mon pare... Aquesta galeria no és una galeria. Això, número 1, és com una espècie de taller obert.
Mm-hmm.
No tenc obert en el públic, només tenc obert a damunt del mercat. I això són 4 hores cada diumenge.
Mm-hmm.
A dir, la resta de setmana no estic obert en el públic.
Ah, jo em pensava que sí.
Estic tancat cap en el meu interior, diguéssim.
Mm-hmm.
I ara, sobretot, ara que no ni pint, ni faig escultures, ni dibuix, ni res, ara el que faig és només estudiar i dedicar-me a jo com si fos una obra d'art, l'obra d'art més important.
Mm-hmm. Ara, jo diria que per dir el 50 és el Tamasso, no?
És el 50, moment bo. És el moment.
És el moment de dir, bueno, m'he dedicat molt...
Ah, tothom mos ho diu immediat en això, de dir, ah, quan tornis sí, vell seràs,
no, 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 no.
Seràs un as i no.
No, 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 que va, que va.
Per això ha estat el contrari. Sí.
Jo crec que és un moment de dir, ostres, t'hagis dedicat al que t'hagis dedicat, fins als 50 et dediques molt al món. I a partir dels 50 et dediques...
A tu mateix.
A tu.
I si no, del que has après, t'anirà molt malament.
De tot el que has après, que et serveixi, no? A partir d'ara, ara en fas ús, no? Ara ho aprofites.
Ara disfruto tot el que he sembrat. Molt, molt bé.
Sí, sí.
Clar, tornem a el que tu m'havies demanat abans. En quin any vaig obrir la galeria? La galeria la vaig obrir quan mon pare va retirar la botiga de sabates, perquè la galeria era una botigueta de sabates, que havia estat, va estar 40 anys en actiu de Montesquieu Major, i quan ell se va retirar, hi va haver 2 anys que no hi va haver res, no va estar oberta, perquè jo no estava ni per aquí, jo tenia una altra casa dins la vila, una casa distinta, i feia de papà, és a dir, feia, tenia fills i tenia ocupacions diverses. I després, el meu germà mateix me va dir, perquè no obris. Perquè no obris en els teus quadres. I jo, obrint els meus quadres, significava una cosa que no estava acostumada a fer, i era estar nu, nu davant del públic, i haver de defensar el que jo feia.
Clar,
que no era molt fàcil per jo en el principi. Ara sí, perquè jo ho he transformat en un joc. Antes, jo era molt seriós quan era jove, i molt introvertit. Ara som una puta cotorra que no m'ho dic això. Però quan era petit escoltava molt, escoltava les converses de mon pare amb els parroquians que venien a comprar sabates, el del meu tio, que també va exercir de pare, és a dir, jo tenia 2 pares en realitat. Un pare que exercia de pare amb un pare real, un pare ficcional que realment tenia una veu molt important dins la meva família, i el meu pare que feia de fill del seu germà, i jo que feia de fill de tots dos.
Ja
vaig ser beneficiari de 2 pares. Això m'ha vengut beníssim, perquè si no hagués estat per mort de l'altre pare, que no era el pare
biològic,
a lo millor no hi has anat a Barcelona, perquè Salta tenia, estava molt obert a moltes coses.
Vull dir que va ser una bona influència.
Imagina't que aquesta persona, aquest home, que sempre me retorna, com el seu fantasma me retorna, va començar de capellà i va estudiar per ser seminarista, i després se va decebre molt, no m'estranya, dels capellans, i la va dur d'ells durant tota la vida. Després va estudiar astronomia, astrologia, nàutica, i se va fer patró. És a dir, era una persona que a dins la vila no sabia com ubicar-la. Era un personatge totalment inubicable, a més perquè era calvo, és a dir, se rapava el cap en el cera. I la gent el prenia com qualcú que fa una fressa com... per carnaval.
Ja.
Quan se vestia de marino i se n'anava a Capitania de Marina Palma, la gent se pensava que estava de carnaval. Perquè no se creien que aquestes coses fossin possibles a la vila. Clar, era qualcú que tenia coses dins el cap. Un gran amant de la sexualitat i de l'erotisme. Jo vaig aprendre moltes coses, escolta-lo, en sèrio. Però era una persona que tenia... Era molt ambivalent. Jo ara estic xerrant d'aquesta persona com si fos mon pare, te'n dones compte? Jo de mon pare...
Jo, no, amb una admiració, no?
Sí, una admiració i un despreci, perquè no hi ha bo i dolent.
Ja. Ah? Sí.
Jo despreciava que ell me despreciàs. Era com una cosa molt ambigua i molt calenta per les dues bandes. Era una admiració que no se podia declarar, perquè un pare no pot s'admirar. En aquella època estava prohibit admirar el que els teus fills feien. El que el teu fill podria fer o podria arribar. Les seves potencialitats eren... totalment posades, perquè els tenien altres idees per tu. Te volien fer segons el que ells no havien pogut fer en sa vida, supòs.
Sí, bueno, això també...
I mon pare tenia 2 costats. Mon pare biològic tenia una part fascista, però una part molt anarquista i molt creativa, perquè per una banda era una persona assustada, com un animal assustat, E per altra banda tenia un moment que se com a transformava en un cantant, un trovador.
Ah, sí.
I tenia dues professions, sabater i trovador.
Ah, que maco.
Sí, fantàstic. Cantava en la nit i entretenia els turistes, que era una cosa que feia als anys 70, si podia. Ell tenia bona veu, tenia aquesta fantàstica cosa que tenia una doble personalitat, perquè jo crec, no crec en la personalitat amb absolut, ni jo tinc personalitat, sempre estic canviant. És a dir, jo, si me vols reunir un lloc, jo ja he sortit i me n'he anat a una altra banda. Sí,
és veritat. Home, és difícil catalogar-nos, no? Però sí. El que també veia és que, ara que parlaves de la influència del teu oncle i que li agradaven els nus i tot això, ara he vist que tu en el fons has fet, per una entrevista que vaig veure, que vaig llegir, que havies fet des de pintura abstracta, l'abstracte t'agrada, l'abstracció, els dibuixos, que ja has comentat que des de petit t'agradava molt dibuixar i que és per tu com la base, no?
Sí, és una vena molt forta.
Després també vas fer el tint, no?, de xinès, de la pintura xinesca, no? Els vitralls, que jo recordo, no?, que et van encarregar, que ara m'agradaria que em parlessis dels vitralls de l'església, i després que tens uns animals que t'agraden, em sembla que m'ho imagino, les gallines, això ho compartim, i els cavalls. I bé, parla'ns una mica d'això, no? Les teves com jo crec que són com passions, no? Perquè quan t'apassiones d'una cosa, no?, artísticament t'hi llences i llavors bé, acabes una etapa i comences una altra. Una mica parla'm d'això, de les gallines, que em té encuriosida.
Les gallines?
Per mi és com una teràpia mirar una gallina, però per tu no ho sé.
Les gallines han estat uns animals que sempre m'han revoltat quan era petit. Anar a veure la meva predina i veure les gallines era tot no se pot dissociar. La meva predina, les gallines, i com els matava i com els llevava les plomes. De ben de petit i com mataven els porcs i els animals, els animals que estan revoltant nosaltres, jo els he vist, però no se pot dir que estic fascinat ni enamorat per ells. Quan vaig començar gallines no va ser perquè vaig mirar gallines, ni perquè m'agradaven les gallines tampoc. Vaig començar a pintar gallines perquè vaig veure un quadre d'una gallina que m'ha agradat molt. No l'havia fet jo. L'havia fet un altre. I començava aquesta cosa que jo...
Clar, l'idea que això que fas que còpies, sí, no? Que reprodueixes, sí, de vegades.
Sí, okay. Bé, jo crec que som... estem en sintonia... No se podria dir sintonia. Jo m'agrada una cosa... Si me fa pintera, si un quadre me fa pintera, jo això no ho puc negar. Yeah. De fet, responc immediatament, som reactiu en això, me deix... afectar, per una imatge me deixa afectar, per una persona me deixa afectar, per una situació. Un quadre me pot fer tenir pintera, jo responc immediatament. Jo el que vaig fer després d'aquest quadre va fer una col·lecció de gallines.
Sí, jo la vaig veure, jo recordo que tenies aquí
i els vaig vendre totes.
Molt maques,
és a dir, no eren lletges, sí, la gent sí, els m'aprenien, en sèrio, vaig vendre com mai en aquesta exposició.
Sí.
I després, 10 anys després, vaig tornar a pintar gallines, vaig fer com una cosa que a la millor no s'hauria de fer, però era una prova que vaig fer en jo mateix, veurement si era capaç de reproduir el mateix tema. Evidentment el vaig fer tot d'una altra manera, perquè estava en un altre moment, feia quadres abstractes i vaig dir, no, jo ara faré gallines un altre pic. Potser vaig estar dues setmanes, i jo quan me poso sempre faig molta producció, faig molta d'obra. Van sortir per així pintades d'una altra persona, però hi havia algo que els identificava, hi havia com una espècie de... Era una pintura molt ràpida i molt activa, era com si la gallina se mogués, i això era el que unia les gallines antigues amb les modernes, que se diferia. Bé, hi havia 10 anys de distància, les gallines primeres l'any 2000, l'any 2010 vaig dir, ara, per això va ser un mini experiment que vaig tenir.
Va tenir molt èxit.
Va tenir molt d'èxit. I els cavalls, com van venir els cavalls? Els cavalls van venir perquè la meva cosina, mira per on, la meva cosina m'ho va dir, jo vull un mural per decorar la meva cambra, llavors jo me'n vaig a dormir. És a dir, jo vull passar per un portal i damunt d'aquell portal tu has de pintar un mural. I tu vens en les pintures i jo te donaré dos pes i me va donar una cosa que, simbòlica. Sí. Jo crec que per 800 euros vaig fer la feina, però no va ser una, no va ser una feina que jo m'hagués fet com una feina, com un encàrrec. Mm-hmm. Jo me vaig dir, realment divertir, me vaig posar a dibuixar cavalls i vaig dibuixar cavalls durant 4 o 5 mesos. És a dir, jo no tenia cap pressa per fer mural. A més, no sabia ni si ho faria.
Ja, va ser
anar provant. Va ser de dibuixar molt de cavalls en el final. Van sortir tots els cavalls imaginables, cavalls d'ajedrez, d'escacs,
sí, sí.
Varen sortir pegassos, varen sortir tot tipus, transformacions d'animals, de homo cavall, centaures, tot això, tot el que el cavallet de mà, inclús, tenien part de cavallet de mà i part de cavallet de terra, de cavall de terra, i era com que filar. Sí. Filar i brodar amb aquell tema que jo m'havia de... És fantàstic tenir un tema, perquè així no has de pensar el que pintes.
Clar,
ja ho saps.
Clar,
fantàstic.
Clar.
És com anar a un súper i només hi ha una casta de galletes.
Fantàstic, no t'has de preocupar.
I no t'has de preocupar quines vull. És fantàstic,
sí,
és total. T'aixeques el matí i dius, avui tornaré a pintar cavalls.
Sí,
per què?
Sí.
Perquè el tema és lo de menys.
Sí, sí. Ara...
Jo quan dic, jo no estimo els animals que he pintat, no els estim. Jo m'estimo jo. jo el que vull és tenir ganes de pintar.
Clar, clar.
I m'és igual el tema, sí, ja que sé, no pintaré amb la mateixa devoció un tassó d'aigua o una dona tota nua. Jo una dona tota nua la pintaré amb un altre ambient, diguéssim. No és tan suggestiu un tassó d'aigua com un desnú.
No, evidentment que no, ara tenim una aquí de tassa d'aigua aquí davant,
mirava, i no
si
tens,
vols veure.
No,
home, el que ara pensava, quan deies això, i és que hi han no vull dir-ne professions perquè no és el cas, però hi han passions a la vida que tenen un gran avantatge, i és que les pots fer, les podràs fer sempre, no? És a dir, aquesta... la capacitat de sorprendre't, no? o d'admirar-te, o de... és fascinant, no? Crec que les persones puguin tenir aquesta capacitat. Perquè jo crec que si no la treballes, crec que sí que molt temps la pots anar perdent, no? I en canvi, quan veus persones que realment és el motiu de la seva existència, no? Que els fa estar sentir-se vius, és, jo trobo que és... admirable, no?
Ja.
I ara que deies això de quan vas al súper, de que et trobes només
una galleta.
Ara m'ha vingut al cap un amic que és filòleg, que un dia em comentava, deia, jo quan vaig al súper m'estresso moltíssim.
Clar.
Bueno, és una persona que s'estressa.
Jo ho crec.
I em diu, quan vaig al súper m'estresso molt, no m'agrada gens anar a comprar, perquè si em trobo 15 paquets de cafè diferents, m'he d'estar com 10 minuts mirant, no, els cafès, i surto del súper absolutament destrossat. I és el que deies tu, quan ja ho tens clar, tot es fa com més fàcil, no?
Sí, no, simplifica molt. Simplifica molt tenir, saber quin tema pintaràs quan t'aixeques de matí. Sobretot si has comprovat que aquell tema és infinit, que resulta que quan més en dibuixes, més idees tens per fer-ne més. I això pot... En els cavalls m'ha passat una cosa molt, molt curiosa i interessant per comentar a la ràdio. I és que era quan vaig deixar de pintar. És a dir, el moment de la crisi. Sempre hi ha un moment de crisi. Hi ha un moment d'il·luminació, però també hi ha un moment de crisi.
De buidor.
De buidor, diguéssim, quan passa, quan hi ha un moment de crisi, quan et dones compte del que fas, ho repeteixes. Quan hi ha una monotonia i te dones compte que no pots avançar més cap aquí i t'has de tirar una cosa que no coneixes, no saps què serà, una incertesa, ningú vol estar dins d'aquesta incertesa. Fem el que sigui per sortir d'això. Ai, si no podem menjar, ai, si mos plou, ai, si no, el nostre fill no arriba allà on jo vull que arribi. Mil coses que mos poden crear un estrès terrible, i jo crec que hauríem d'estar oberts en el moment de saber, a lo millor, que hi haurà un moment que no sabrem, estarem superconfosos, però farem el temps, aquest temps serà acumulatiu, per, i no me n'adonem compte, ja estarem fent una altra cosa sense ni tan sols valorar, perquè la vida és canvi. Mm-hmm. La vida no és permanència.
Mai. Ara pensava, tenim la sort de que tot canvia sempre, no? Tot Exacte. Està canviant sempre.
I per què no podem canviar un tema de pintura? Mm-hmm. Sí, això seria una cosa com a quotidiana, mm-hmm. però tampoc produir un dolor a veure, ara no me surt sí, això, sí. ara no me surt, i com ve... ho faig i pam, sí. pim, pam. Però... T'hi pots pegar tots en el cap.
Sí, però a mi em passava bastant el mateix de vegades, i vaig un dia vaig trobar un vers del Martí Pol que em va encantar.
Que
perquè és com la muleta que jo tinc per moments d'aquests, que deia omple de guanys futurs les hores buides.
Futur.
Ah. No, omple de guanys futurs les hores buides. I vaig trobar que era una frase boníssima.
Això també va servir per tu.
Boníssima, perquè sabies que aquest temps d'estancament o de silenci aquest, o de buidor...
Sí, no és un temps perdut.
Què va? És llavors vas trobar més potent.
És un temps superpotent, perquè t'obligues, sí. te pegues una cosa en el cul i trobes una altra cosa, sí. perquè és impossible quedar allà mateix.
És impossible.
Mai.
No, has d'estar mort.
Exacte, hi ha molta gent morta que bueno, camina,
sí que camina pel carrer.
Per Felanitx n'hi ha molta i per tot. Sí. Fa mort, fa molt d'anys que són morts, però no se'n donen compte que són feliços morts.
Sí. Han mort feliçment.
Són els pitjors morts, és a dir, no estan ni en el cementeri, imagina't tu.
Sí.
No, és així. Sí, sí. És...
Però jo ara que dius això també em fa pensar que aquí on estem, Felanitx, que és aquesta ciutat que a mi m'agrada tant, sí, m'agrada molt, m'hi sento molt a gust, hi ha molt bona gent a Felanitx, no només artística, personalment, artísticament, i també políticament, aquí és un pou de acció política i reivindicativa, també a Porta Colom, que ja tenen molt vincle amb Porta Colom, però el que et deia, no?, aquesta creativitat que es dona aquí a Felanitx, no? A nivell d'artistes, és una cosa que sempre m'he preguntat. Vosaltres treballeu molt individualment o teniu algun lloc de... algun punt de trobada, algun punt de... Com abans m'has comentat de quan vas anar a Barcelona, que et va agradar molt perquè anaves als dinars
sí,
aquests...
Sí, però no, era un dia de setmana i no hi vaig anar durant molt de temps, ni què passa.
Jo també recordo a Barcelona i a Sabadell, no? Uh-huh. Aquells anys, no? Que sí que hi havia llocs de trobada, hi havia bars, hi havia... Bueno, bàsicament eren bars, on la gent es trobava, no? I passaven coses, no? I es comportia, que si un poesia, que si l'altre cantava, que si l'altre escrivia, que si l'altre tocava la guitarra, que si l'altre... Tothom les seves coses, no? Que si un era restaurador, que si l'altre... I, clar, aquí a Felanitx hi ha hagut algun lloc de trobada de referència en quant a art, a creació artística?
Sí. Sí, quan jo vaig tornar de Barcelona l'any 97, 96, 97... Sí, sí, uau, aquesta sí que va ser una bona crisi. A l'hora de tornar a Barcelona, per així que me faltava. Bueno, vaig tornar per estar de vora el meu perdí, que eren els darrers anys. Això va ser la raó, sempre necessitàvem una raó per fer les coses.
Sí.
El meu moment de tornada, el que me va fer... un sentit a la meva tornada era això, estar de vora el meu perdí, i immediatament vaig conèixer una persona per casualitat i que era més jove que jo, un artista sensacional, amb el qual amb uns amics varen fer una cosa comunitària i creativa que va tenir el nom de Pruaga.
Pruaga,
el grup Pruaga, eren artistes reunits que feien les seves manifestacions artístiques, sigui de quina sigui el costat que venia, de vegades teatre, de vegades recitaven qualque cosa, música, i exposicions. Les fèiem a un lloc que ens donava l'Ajuntament en aquell moment.
Encara existeix un lloc, aquest lloc o no?
Un lloc que havia estat un teatre, també un prostíbul, un supermercat, havia estat tot. Però era com una espècie de bucot enorme, un buc, una casa a mig construir, al mig de la vila, en el centre mateix de la vila, que tenien abandonat, ja no se feia ús. I l'Ajuntament d'aquell moment ens va deixar l'opció de poder-lo emplear en benefici de l'art inexplicable ara. Inexplicable.
És terrible, però és cert.
És així. És que no tens cap puesto gratuït. Això era una cosa gratuïta per a nosaltres. I això que vàrem fer, vàrem emplear. Teníem exposicions cada 15 dies, imagina't. Cada 15 dies canviàvem d'exposició. Ens avorríem tenint la mateixa. Estàvem, diguéssim, tota la setmana pensant i fent el que havíem d'exposar o el que podíem contactar i tal i qual. Era realment activista artístic de primera mà, de primera ordre. Unes exposicions fenomenals que no trobaries mai a aquesta galeria, diguéssim, d'aquestes que seguien pas d'obès totes les de Palma i totes les del món, m'imagino. Però això va ser una cosa que va durar una època i evidentment se va acabar. Quan van decidir demolir l'edifici i fer una biblioteca municipal allà on ningú va.
Ja. Sí, sí. La oficialització de la cultura.
No? Ah, la normalització aquesta.
No, i que no es pot tocar en directe en els bars i que...
Ah, això ja no ho sé.
Ara ja...
Ah, sí, m'ha vist mal que se digui la música, si m'ho ha comptat que ho tenen molt malament.
Tot s'ha anat regulant i la... I, bueno... Els pocs, inclús abans també, no? A fora vila o a poblets passaven coses molt interessants així espontànies quasi bé, no? Però avui en dia tot s'ha anat com, no sé si a nivell de joventut o de gent més jove aquí a Felanit ja hi ha una mica de relleu.
Jo no sé res ara.
No, eh?
No, ara
està
jo estic
bastant,
tancat
bastant
aquí.
Tancadet.
Sí, jo estic feliçment tancat a casa perquè me dedico a lo que més me dona gust i darrerament és que darrerament només has fet estar enamorat. Fa anys que estic enamorat. Estar enamorat ha estat allà on jo m'he dedicat més temps i més entusiasme i més energia i més dedicació. És a dir,
és un curro, però és un bon curro.
És el millor i és pitjor, perquè quan te tiren per avall, quan te pegues desamor, t'has de recuperar. I com sempre, com expert en procurar que les èpoques, les períodes de crisi són els més interessants perquè són els més creatius, evidentment ara que estic en aquell moment, que no...
No pares.
No, estic en el moment de que m'he de recuperar d'una ruptura.
Sí.
Estic vivint una època creativa extraordinària.
Sí. Home, és que és una època de tu, no?
Exacte.
De tu.
Retornes a tu.
És una època de tu.
No avant poses els interessos de l'altre i poses els teus interessos perquè no hi ha l'altre.
Sí.
És a dir, bàsicament és això.
Ets
mira,
tu.
És tan
ets
simple.
Tu.
És a dir, estaves dins una trampa, un forat, una cosa, és a dir, tu, per molt que amollis, sempre em vol més i més i més, més dedicació, més pensaments, més de tot. Però després, quan retornes a tu, dius, hòstia, quina llibertat.
Quina pau.
He recuperat la meva
quina
llibertat.
Quina pau.
Quina pau, quina llibertat que té.
I ara crear.
Coses. És divertit pensar en aquestes qüestions, perquè... hi ha gent que pensa, no té temps per dedicar en els seus amants, en les seves relacions, però jo he nascut per això.
això és molt bonic, jo ho sé.
Jo
sempre he pensat també com poden funcionar, bueno, l'amor també forma part de l'art, clar, perquè és l'art d'estimar, no? Per tant, benvingut sigui aquest tema. Moltes vegades també penses, hòstia, com és possible que aquella cosa funcioni? Jo de vegades conto, quantes hores deuen estar junts? I com dius, és que igual estan només 3 hores al dia. Bueno, no sé. Jo no aguantaria ni...
Tu no aguantaries com? No,
una vida així funcional, ordenada...
Ah, sí, ara ja sé quin és el parell.
Programada...
Quin tipus de parell.
És que em dona pànic, és com una cosa que fa pànic, no?
Sí. Bé, ara tu m'estàs xerrant de dues coses diferents. Jo t'estava xerrant d'un amor, diguéssim, romàntic. És una mala paraula.
Sí, però jo sempre he estat enamorada.
És una paraula molt abusada.
Però jo també sempre he estat enamorada. Tota la vida.
Jo crec.
Tota la vida. Tota la vida.
Possiblement, sí.
I jo crec que ja es veu a la cara, no?
Sí, sí.
Vull dir que...
Mos reconeixem.
Bé, doncs, ja ens queda res, molt poc temps, hem d'anar acabant.
Vols te,
ja. I només, no, clar, hem de respectar el temps perquè després venen altres companys amb altres programes. I bé, el que està clar és això, que en Jaume està en un moment encara i per sort, encara molt creativa. Mm-hmm. Aquí baix té una exposició molt maca amb uns mòbils. Que t'hi queda una estona aquí mirant els equilibris de les peces i els colors. I quadres que sempre que tenen una força, un color, un traç que, bueno, a mi sempre m'agrada molt, ho he de confessar. I bueno, esperem que aquests equilibris entre etapes bones, dolentes, tancaments i obertures, doncs continuï. Jaume, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Vols dir alguna coseta més als que ens estan escoltant del País Basc?
Ha estat un ple i és una llàstima que s'acabi, perquè jo podria continuar fins a l'hora que hauré de fer el dinar.
Bueno, no, ho tallem aquí. Vinga, doncs, moltes gràcies a tots, Esquerra Casco, i fins una altra. Bueno, bon dia.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. I es penya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, et sol de sora baixa i plàcidament gent s'adutxa i omple els carrers. Tau, et sol de sora baixa, dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets s'aixapen de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I xapen de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I s'aixapen de riure i els dies
s'ataven i es fars il·luminen les góndoles entre les llases. I